Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts, benvingudes a l'Església d'Urgell d'aquest diumenge de Rams. Gràcies per ser amb nosaltres. Per avui fem un monogràfic, perquè s'ho mereix del tot, sobre la Vetlla Pasqual i la seva simbologia. Ho tractarem a fons amb mossèn Xavier Parés, delegat de Pastoral Sacramental i Litúrgia del nostre bisbat i, com vostès saben, col·laborador assidu del nostre programa. Volem que ens expliqui què és la Vetlla Pasqual i la seva riquíssima simbologia. Bona nit, mossèn Parés.
Bona nit.
Gràcies,
Maria,
per ser aquí. Avui li donarem feina, un monogràfic.
Sí, però una mica més, no? Però s'ho mereix. La Vetlla Pasqual és fantàstica.
Doncs, primer que tot, li demanaríem que ens expliqui què és la Vetlla Pasqual.
Bueno, intentaré explicar-ho una mica, perquè és tan rica, sí, és tan gran, la Vetlla Pasqual, que és el cimal de tota la celebració de l'any litúrgic, no? És el centre culminant de tot l'any litúrgic, podríem dir. Ojalà que el que jo sento quan celebro la Vetlla Pasqual cada any pogués continuar contagiar-ho a tots els oients de Ràdio Estel, perquè sento una felicitat, una satisfacció, em sento molt feliç. I la trobo curta, perquè la gent la troba llarga, pesada, però és que és tan rica, vol dir que la gent potser no hi entra, no l'ha entès prou bé, tot aquest misteri de la mort i de la vida de Nostre Senyor Jesucrist, que se celebra amb nosaltres, en la comunitat cristiana i en cadascun dels cristians. Per tant, voldria contagiar una mica l'alegria i la satisfacció de celebrar amb goig aquesta Vetlla Pasqual a tothom, perquè és, Sant Agustí deia que era la mare de totes les vetlles. Una vetlla ha de ser llarga, no es vetlla 5 minuts. La vetlla ha de ser llarga, s'ha de disfrutar, s'ha de viure. I, per tant, és un dia que acaba el tridu pasqual i comença el temps, la cinquantena pasqual, podríem dir. Per tant, és el moment culminant d'unificar aquesta vida de l'Església, de cada Església. No és un record de la resurrecció de Jesús, això ho deia Sant Lleó el Gran. Diu, no celebrem un record de la resurrecció de Jesús, sinó que l'actualitzem sacramentalment en el misteri de la salvació. Per tant, ho estem celebrant, ho estem aplicant a la nostra vida. Després del dejuni de la Setmana Santa, perquè hem estat 2 dies dejunant d'Eucaristia, ni divendres ni dissabte hem celebrat l'Eucaristia. Per tant, quin goig poder-la celebrar en aquesta nit. Aquest és el desig que tots tenim de poder tornar a menjar i veure el cos i la sang de Crist ressuscitats. Per tant, la Vetlla Pasqual és molt rica. Va haver un temps de decadència a la Vetlla Pasqual, eh? Sobretot doncs, abans i després de 30, perquè Sant Pius V doncs, va prohibir les misses a la tarda, només es podia fer el dematí, sobretot degut al dejuni eucarístic. Llavors els dematins no se celebrava la Vetlla Pasqual el dematí del dissabte, quan la vetlla és una cosa de la nit, no? Gràcies a Déu, després, ja més endavant, en el 1951, Pius XII, degut al moviment litúrgic que havia hagut aquest darrers temps, monjo benedictí d'Alemany, d'Odokassel, i que va contagiar tota Europa i a tota l'Església, podríem dir, doncs d'una litúrgia de celebrar el misteri, doncs Pius XII es va donar compte de que això no podia ser. I va posar la Vetlla Pasqual a la nit, que era com era el principi del cristianisme i com ha de ser, no?, aquesta vigília pasqual. El 1955 ja va ser obligatori per tota l'Església, ja no solament a Roma, sinó a tota l'Església Universal, fins que va arribar doncs el Vaticà II, pel missal de Pau VI, que és el que tenim ara, que és del 1970, aquest missal queda ben estructurada la Vetlla Pasqual. Per començar, l'hora de la Vetlla Pasqual ha de ser l'hora del vespre, el foscant, quan s'aposta el sol. Per tant, no es pot celebrar la Vetlla Pasqual a les 5 de la tarda, ni a les 6 ni a les 7. Clar. I a més, ara que ha canviat l'horari i que es fa fosc una mica més tard, doncs ha de ser doncs, una mica, almenys, que ja s'hagi post el sol, tal com diuen les normes. I després hi ha aquesta riquesa de lectures que són la història de la salvació, des del Gènesi, de començament de la creació fins a la resurrecció de Crist, amb 7 lectures. Després les explicarem quan tractem cada un dels...
I, mossèn Parés, veient el seu entusiasme parlant de la Vetlla Pasqual, com no podria ser d'una altra manera, a vegades es comenta que algunes parròquies hi ha molt poca gent, la gent hi participa poc. Què és el que pot passar aquí?
És una pena això, perquè realment la gent no ha entrat, no ha entès el misteri de la Vetlla Pasqual, no? I, en canvi, la Missa del Gall, que és a les 12 de la nit, en un dia de fred, com és el 25 de desembre, que de vegades neva i tot, doncs s'emplenen les esglésies, perquè hi ha una tradició, perquè hi ha un costum. La Vetlla Pasqual va ser celebrat dels dematins del dissabte i haver tingut aquella època de decadència que he dit abans, doncs ara costa més de tornar. Però, no obstant, cada vegada hi va anant més gent. I és molt important que descobrim la riquesa d'aquesta Vetlla Pasqual i que la comunitat cristiana en sigui conscient i participi. A més de totes aquestes lectures que dèiem de la història de la salvació, de la resurrecció de Crist, també hi ha la litúrgia baptismal, que és molt rica, ho explicarem després quan tractem la simbologia de cada part.
Doncs, perdó, vol dir alguna cosa més?
No vull dir...
Vale. Doncs, mossèn Parés, per què no entrem ja, si li sembla, en les parts que té aquesta Vetlla Pasqual?
Té 4 parts, sí. La Vetlla Pasqual té 4 parts. La primera és la benedicció del foc i del ciri pasqual. Es fa aquesta part fora de l'església, després s'entra en processó, es canta l'exulte, que és la benedicció del ciri, i s'encenen els llums, la llum de Crist ressuscitat. Hi ha una segona part, que és la litúrgia de la paraula de Déu, amb 9 lectures, 7 de l'Antic Testament, que van explicant, com deia, la història de la salvació, una del Nou Testament, que és l'Epístola, amb el Salm responsorial. Cada una de les lectures té Salm responsorial propi i una oració al final de cada lectura. I després, quan acaben les 7 lectures de l'Antic Testament, hi ha l'Aleluia, que és una apoteosis, Després de contemplar aquesta història, doncs, aleluia, menys mal, alegria, estem contents, ha ressuscitat, no? Sí. I aquesta aleluia es canta, que fa 40 dies que no l'hem cantada, tota la Quaresma, no? Uh-huh. I després hi ha la lectura de l'Epístola, podríem dir, hi ha una del Nou Testament, i després hi ha l'Evangeli de la Resurrecció, l'anunci de la Resurrecció de Jesús. Aquesta és la segona part, molt rica, en paraula de la paraula de Déu. Després ve la tercera part, La tercera part és la litúrgia baptismal. S'invoquen els sants amb les lletanies, es beneeix l'aigua, es bategen, que és el dia que s'hauria de fer baptismes, la nit de Pasqua. Els primers cristians només batejaven la nit de Pasqua, una vegada a l'any, i batejaven adults, ara amb els infants tot ha canviat, però i després els que ja estem batejats fem la renovació de la nostra fe baptismal, renovant les promeses del baptisme. I és una tercera part, tercer també molt rica, de la litúrgia baptismal. I llavors ve l'última i quarta part, podríem dir, que és la celebració ja de l'Eucaristia, de la missa de Pasqua, la missa pasqual. Bé, doncs, si et sembla, entrarem a la simbologia d'aquestes parts.
Bé, si té alguna cosa a afegir, per exemple, és imprescindible que la presideixi quan es pot el bisbe, o seria l'ideal? Clar, parlem, per exemple, de la nostra diòcesi d'Urgell, que és millor que la presideixi el bisbe si és a la diòcesi, s'entén,
no? Lògicament,
és el millor, el més adient, no?
Els bisbes ho tenen que tenir això sagrat. És la seva església mare, la catedral, on hi han de fer les seves celebracions litúrgiques com a pastors de l'església diocesana, i la gran celebració litúrgica més important de tot l'any és la Vetlla Pasqual. Per Clar. Tant, és el bisbe que celebra a la seva catedral, acompanyat dels preveres i diaques i de tot el poble fidel, la Vetlla Pasqual, lògicament. Inclús es demana que, bueno, només se'n pot fer una de Vetlla Pasqual. En una església no n'hi pot haver dues, una més aviat i una més tard. No, només n'hi pot haver una. I és important, fins i tot, que algunes esglésies o parròquies de les ciutats doncs no la celebrin per poder anar tots a la catedral a la celebració de la missa pasqual, de la Vetlla Pasqual que presideix el bisbe. Això és important. I les parròquies, a les ciutats hi ha moltes parròquies, també, si no hi ha molta concurrència de fidels, també és bo unificar parròquies, i pobles, sobretot. De vegades hi ha pobles i poblets al nostre bisbat, clar, mateix d'Urgell, doncs un capellà només ha de celebrar una Vetlla Pasqual, clar, en el poble més gran i invitar les altres parròquies o pobles més petits a que tots acudeixin en aquesta Vetlla Pasqual.
Però, per exemple, en la nostra diòcesi hi ha mossens que porten diverses parròquies, una d'elles potser la més gran en quant a nombre de fidels. Si en celebra una, vol dir que els altres pobles no en pot celebrar cap?
No, tots amb aquella.
Tots amb aquella.
Sí, només una sola Vetlla Pasqual. Hi ha parròquies, capellans, que tenen diverses parròquies, i també és bo, perquè els
vegades... Clar, però l'horari ja...
De vegades sí. Els fidels els hi costa d'acceptar-ho, però jo conec algun mossèn que fa dijous sant en una parròquia, divendres sant en una altra parròquia, Vetlla Pasqual en una altra parròquia, missa de Pasqua en una altra parròquia.
Està bé, això.
Perquè aquí tenim mossens que en porten 10-12 de parròquies, no?
Sí.
O sigui que és una mica així. Bé, doncs entrem a la simbologia.
Sí, doncs si li sembla fem una petita pausa i entrem de seguida a la simbologia.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I estem escoltant mossèn Xavier Parés, delegat de Pastoral Sacramental i Litúrgia del nostre bisbat d'Urgell, col·laborador del programa Església d'Urgell, que ens està parlant, presentant a fons, la Vetlla Pasqual. Com hem dit, l'esdeveniment més important de l'any per la vida litúrgica dels cristians. Celebrem la resurrecció del Senyor. Ara ja hem parlat, doncs, què és aquesta vetlla, les parts que té la vetlla, i ara, doncs, mossèn Parés ens podria explicar la simbologia de cada part, si li sembla.
Molt bé, sí. Començarem per la primera part, que hi ha la simbologia del foc nou i del ciri pasqual, no? El missal, la litúrgia demana que el poble es reuneixi entorn d'una foguera, fora de l'església, lògicament, o claustre, o bé davant de la porta, o un puesto una mica proper a l'església. El poble reunit entorn del foc, llavors el bisbe o prevere beneeix el foc. I això és el lucernari. Això ja ve de la primitiva església, de la pelegrina Egèria, una monja espanyola, sembla ser, que va anar a Terra Santa al segle IV i ja va descobrir el que feien els primers cristians allà i ho va escriure i llavors s'ha pues, anat imposant a l'església a poc a poc. El lucernari. Què és el lucernari? És l'encesa de les làmpades que feien quan es feia fosc per fer el sopar a la primera comunitat cristiana. Llavors encenien les làmpades. I això era també una litúrgia, l'encesa de les làmpades, perquè hi havia uns cants a la llum. I aquesta llum es referia a Crist. A Crist, que és llum del món, a Crist ressuscitat, és la llum joiosa. I es feia una benedicció i una ofrena a Déu d'aquesta llum que il·luminava la nit. Per tant, per això dèiem abans que ha de ser de nit la vetlla pasqual. La nit és quan el poble va passar també, va fer el pas al Mar Roig, de l'esclavitud d'Egipte a la llibertat del poble d'Israel. I d'aquest pas ve la paraula Pasqua, bé, del pas del Mar Roig, que és el que nosaltres fem del pas de la vida de pecat a la vida de gràcia, de la mort a la vida. Per tant, sota la llum de la lluna, perquè la Pasqua se celebra el dia de la lluna plena, bueno, el diumenge més proper, la lluna plena de primavera, perquè el diumenge és el dia que va ressuscitar Jesús i els primers israelites van passar al Mar Roig aquella nit il·luminats per la lluna plena de la nit. I els jueus celebraven des de llavors sempre aquesta nit amb molt de goig fent el sopar pasqual, que també Jesús el va fer en l'últim sopar que va instituir doncs, l'Eucaristia. Els jueus celebren tres nits, la nit de la creació, la nit del sacrifici d'Abraham i la nit del pas del Mar Roig. Són tres nits sagrades que s'han de celebrar, perquè la nit és el pas de la foscor i després ve la llum, a la llibertat, del pecat a la gràcia. I llavors, per representar aquesta llum que ha d'il·luminar la nit, doncs s'encén el ciri pasqual. És un ciri gran, que els veieu a les esglésies, es guarda el baptisteri, durant el temps pasqual es guarda, està encès al costat de l'ambó, de la paraula de Déu, i en aquest ciri pasqual, doncs, el sacerdot o bisbe hi grava davant del foc una creu, que normalment ja està dibuixada o feta, i hi marca l'alfa al capdamunt de la creu i l'omega al capdavall de la creu. Alfa i omega, diguent Crist ahir, avui, principi i fi. Crist ho és tot. I llavors també marca l'any. Aquest any, doncs, el 2019. Uh-huh. El 2019, que normalment ja també l'any està escrit, no? Sí. Pintat o dibuixat, i amb el dit va resseguint l'any 2019, aquest any. El 2019, diguent... seu és el temps i l'eternitat, ell, la glòria, el poder, pels segles dels segles, amén. Algo així. I llavors, realment, té tot un significat que aquest ciri pasqual és Jesucrist, principi i fi de totes les coses, en el qual, a través d'ell, donem la glòria a Déu. I encara hi ha una referència també a les quatre llagues de Jesús mort en creu, no? Les llagues de, que s'hi posen uns grans d'encens. L'encens també és el perfum que puja cap a Déu i aquests grans d'encens, en forma de creu també, es posen al costat de la creu del ciri pasqual per les llagues santes i glorioses que Déu ens protegeixi i ens guardi de Nostre Senyor Jesucrist ressuscitat. I llavors s'encén aquest ciri. Ja un cop està marcat amb l'alfa, l'omega, amb l'any, s'encén del foc nou que treu del foc que s'ha beneït. I aquest ciri s'encén i amb el ciri encès es fa una processó cap a l'església, el porta el diaca o un acòlit o el sacerdot, el qui sigui, passa davant amb el ciri encès. L'església ha de ser fosca, tot fosc, perquè entrem a dintre, la llum entra dintre la tenebra. Per tant, és la llum que il·lumina la foscor. I llavors es canta el cant, la llum de Crist, la llum de Crist. Tothom contesta, us lluem, Senyor. I després del cant, la gent encén del ciri pasqual les candeles, que tothom... I llavors tota l'església queda il·luminada per la llum de Crist.
Sí.
Amb la foscor, perquè no hi ha llum elèctrica, doncs amb la foscor il·lumina el ciri pasqual, que és el més gros, i tots els ciris que porten la gent a la mà. És una simbologia molt rica de la llum de Crist, que amb aquest cant i les candeles dels fidels queda l'església il·luminada. I llavors, un cop ja han entrat tothom a l'església, es comença a fer l'ofrena del ciri pasqual. O sigui, la benedicció, podríem dir, del ciri, amb un cant que també és molt ric, molt maco, que és l'exultet. L'exultet és la benedicció del ciri, que anuncia l'alegria de la Pasqua, i normalment aquest exultet ha de ser cantat. Molts puestos no ho fan cantat perquè no poden, perquè és una mica llarg. Aquí a la nostra catedral tenim mossèn Brescó, que és una veu preciosa, que canta l'exultet d'una manera fantàstica, no? I llavors és molt maco escoltar-lo. Aquest exultet és molt antic, ja està composat. Nosaltres teníem un professor, que era un monjo de Montserrat, que era el pare Jordi Pinell, que ell tenia la teoria de que el primer exultet, n'hi ha diversos, això és una cosa poètica, no? una benedicció poètica del ciri pasqual, el primer exultet el va fer Sant Lleó el Gran en el segle V. Ja, aquesta era la seva teoria. Sigui com sigui, en el segle VII segur que ja es va cantar a totes les esglésies de Roma, i en el segle XI aquest exultet va entrar dintre de la litúrgia papal. Per tant, ja va cantar el papa i es va estendre per tota l'església universal. Per tant, aquest exultet és una composició de textos, diguéssim, per ser cantats. I, per tant, té un gran contingut teològic i pasqual, no? Està molt, molt referit als pares de l'Església, i invoca tots els records, l'anàmnesis, podríem dir, de tota la història de la salvació, el corder pasqual, la sang que van marcar els llindars de les portes, la columna de foc, la sortida d'Egipte, la nit que arranca els vicis del món, del pecat i ens porta la gràcia, la nit que trenca i accepta el sacrifici vespertí, etc. Moltes coses, la nit coneix el cel i la terra, etc.
Què més?
Passem a la segona part.
Sí.
Passem a la segona part, que és la litúrgia de la paraula. Ja ho hem dit, ho resumim una mica, doncs. Hi ha aquestes 7 lectures de l'Antic Testament. La més important és la tercera. S'haurien de llegir totes 7, també es poden fer 4. I moltes parròquies, degut a l'hora, degut a la gent, només se'n fa 4, però és més bonic fer-ho tot, no? I és més important fer-ho tot, perquè s'hi disfruta, escoltant tota aquesta història de la salvació. La tercera és l'Èxode, el pas del Mar Roig. Aquesta és obligatoríssima, és la més important. Hi ha tota una tensió escatològica, hi ha tot un caràcter baptismal, també en aquestes lectures. I després el cant del Glòria. El cant del Glòria l'hem de cantar. Glòria a Déu a dalt del cel. És un cant per ser cantat, i sobretot a la nit de Pasqua. Això és com el Virolai de Montserrat, el Rosa d'Abril, ningú el recita. No van anar allà Rosa d'Abril, tothom el canta, Ros, o el cant del Barça, no? També quan hi ha el cant del Barça, no?
Farà contenta molta gent.
Tot el camp, en un clam, no? Pues, si no es canta, no, ningú ho diu, Per
clar.
Tant, el Glòria és per ser cantat. Després ve la lectura de l'Epístola, Sant Pau als Romans, que fa referència al baptisme, que és la nostra mort, a l'aigua del pecat, i la nova vida de ressuscitats amb Crist. I després ve ja una cosa, també un anunci molt bonic, que és l'Aleluia. L'Aleluia pasqual no l'hem cantat en tota la Quaresma, també és per ser cantada. I a més té un cant especial, no és el que cantem normalment els diumenges, Aleluia, aleluia. Aquest és el cant pasqual que hem de cantar. I a mi m'agradava molt, el nostre bisbe em va ensenyar una cosa molt important, que és que el sacerdot dona la reverendíssim pare, us anuncio una gran alegria, l'Aleluia. Oh, que maco! Llavors tot l'orgue i tots
cantar... Llàstima que no vegin la seva cara.
Tots els llums, no toquen totes les campanes, les de l'església, les del campanar, perquè la gent que no va a missa, no va a la vigília de Pasqual, també s'enteri que celebrem la resurrecció de Jesucrist, que és una síntesi de la Pasqua. L'Aleluia és el saludo pasqual. Els primers cristians, en vez de dir bona Pasqua, com diguem nosaltres, deien Aleluia. O sigui, és el saludo pasqual, que vol dir que creguem en la resurrecció, i després de l'Aleluia es canta, es proclama l'Evangeli, en Mateu, Marc, Lluc, aquest any estem al cicle 7, toca Lluc, el diumenge al matí, quan van les dones al sepulcre, quan troben buit, Crist ha ressuscitat, i després ve la homilia que fa el sacerdot, que és una felicitació pasqual, sobretot. Passem a la tercera part, que és la benedicció de l'aigua i de la litúrgia baptismal, que es va afegir una mica més tard, sobretot al segle IV, quan hi va haver el catecumenat i es batejaven els primers, els adults, només a la nit de Pasqua, s'hi va afegir la benedicció de l'aigua. I des de llavors, sempre més. És una benedicció, doncs, en aquella nit, que es beneeix l'aigua per fer els batejos de tot el temps pasqual i que es guarda tot l'any, els adults, els infants. Per això els batejos s'han de fer en diumenge, perquè es canten les lletanies per invocar els sants, i es fa la benedicció, que és molt antiga, una pregària romana molt antiga, que evoca també tota la simbologia de l'aigua, del diluvi, del pas del Mar Roig, de l'aigua del Jordà, de la sang i aigua que va sortir del costat de Crist, de com Jesús va enviar els apòstols, aneu i bategeu, etc. És un signe important dintre d'aquesta benedicció de l'aigua, submergir el ciri de Pasqua dintre de l'aigua. Perquè aquestes aigües són les entranyes de la Mare Església que queden fecundades pel Crist ressuscitat, i tots aquells que reben aquesta aigua en el baptisme són fills de l'Església, dona llum per la gràcia de Déu. I llavors, els que ja són batejats, fem la renúncia de les promeses del baptisme, i finalment l'última part és l'Eucaristia, o sigui, la celebració de la missa pasqual, amb l'oració de les ofrendes, amb el prefaci, que aquella nit també s'ha de cantar, perquè és una nit de festa, de goig i de cant i d'alegria, i la pregària eucarística, la comunió, aquella nit es recomana que es combregui amb les dues espècies, més simbòlicament realitzada, amb el pa i amb el vi, cos i sang de Crist, i després el comiat. I quan s'acaba la missa, canta una altra vegada, Aleluia, perquè estem empapats d'alegria i d'Aleluia, i ho celebrem, i l'endemà cantem caramelles, i tot és la mona de Pasqua, i visca l'alegria de la resurrecció de Crist, contagiada a tota l'Església i a cadascun de nosaltres.
També en aquesta nit santa hi ha persones que no han rebut encara el baptisme i
ho reben. Sí, ho he dit, es recomana que es bategin.
Exacte, però normal se'n fa o no? Aquesta és la pregunta.
De batejar?
Sí.
I els que fan catecumenat, que bateja, que
sí,
durant
adults,
la quaresma
parlem
preparen
d'adults,
adults,
sobretot.
Aquella nit fan baptismes d'adults. Nosaltres aquí no en tenim masses, però també ho hem fet moltes vegades. El bisbe ha batejat a la nit de Pasqua persones adultes. De vegades algú que s'ha de casar, no està batejat, el preparem durant la quaresma i a la nit de Pasqua pues, es bateja. O de vegades nens. Jo tinc un amic que va voler batejar la seva filla la nit de Pasqua. I tota la... perquè era el significat i de l'alegria pasqual, no? De la nova vida que Crist ressuscitat ens porta i ens dona.
Doncs mossèn Xavier Parés ens ha deixat plens d'alegria. Avui, diumenge de Rams, ens ha explicat la vella pasqual i convidem que tothom hi participi, perquè és veritablement un gaudi immens.
Si hem de fer una invitació a la gent a descobrir la riquesa de la vella pasqual i no solament anar-hi, sinó a viure-la.
Sí, sí.
Llavors ens sortiran plens d'alegria, com fem els que la celebrem amb goig i amb alegria.
Doncs ens ho ha fet molt, molt amè, molt entenedor, molt a fons. Li agraïm moltíssim que hagi col·laborat amb nosaltres per explicar-nos precisament altres vegades amb preguntes i també programes. Pues, també volíem dir-li que, si vol, per diumenge vinent podríem parlar del temps pasqual i ens explica en què consisteix, també com ho hem de viure i altres coses que devem saber.
La cinquantena pasqual, no?
Això mateix.
Molt bé,
doncs,
sí, home, sí.
Moltíssimes gràcies i bona nit.
De res, a vosaltres, bona
I
nit.
I també a vostès, doncs, senyors oients, amics del programa, els emplacem que ens escoltin diumenge vinent. L'Àlex Salcina ha estat a la part tècnica, Maria Marina a la locució. Salutacions fins diumenge vinent i ja podem avançar. Bona Pasqua!
Beneïu els qui us maleeixen. Pregueu pels qui us calumnien.
Lluc 6:28.